tarda a tothom. Abans de presentar el ponent i la ponència, dos temes que creiem que són interessants. El primer és que el dia 6, dijous, es va a Montserrat. Val? Llavors, la sortida de l'autocar serà a les 7 a Arenys de Munt i a un quart de 8 aquí al Calissai. D'acord? Sí, això seria el dijous. L'altra cosa que jo penso que és important és que parem un moment i pensem si el mòbil està en silenci, sisplau. És que és un prec que us fem perquè sabeu què passa? Que aquesta sala té molt bona sonoritat, però per lo bo i per lo dolent. Per lo dolent vol dir que com soni un mòbil a qualsevol lloc ho sentirem tots i sobretot, més que res, per no molestar el ponent i a tots vosaltres. Pareu un momentet, us el mireu ara i el poseu en silenci i aviam si tenim la sort aquella de que no soni que... La setmana passada va sonar una vegada, dient, però esperem aviam si avui fem zero, ok? Gràcies. Bé, anem a parlar de la ponència d'avui. La ponència d'avui el fa el doctor Pere Ivern. El doctor Pere Ivern és economista, és doctor en economia i, bueno, ha estudiat als Estats Units, ha estudiat aquí, ha estat professor a Berkeley, ha estat professor de la Pompeu Fabra i és una de les persones que més coneixen els sistemes sanitaris. De fet, ell té un blog que cada setmana o cada quan pot ens posa al dia, però el més bo que té aquest blog primer és que ens posa al dia, segona, que ens dona clarividència i claretat sobre què està passant al món, el món de la salut i el món de l'economia de la salut. El doctor Pere Ivern és una de les persones que estan més ben autoritzades per poder parlar sobre qualsevol tema de sistemes sanitaris. I ens fa molta il·lusió que vingui, entre altres coses perquè, bueno, visquem aquí, vivim aquí a Arenys, o sigui, som arenyencs i ens fa molta il·lusió que li vam demanar que ens expliqués algun tema que fos important i ens ha volgut explicar un tema de medicaments, perquè em sembla que tots hi ha algú que no prengui medicament aquí. Perquè si hi ha algú és un miracle celestial. Bé, doncs, el doctor Pere Ivern ens parlarà sobre l'enigma dels preus dels medicaments. I valdrà la pena escoltar-ho. Moltes gràcies, Pere.
Gràcies, Enric. Gràcies per la invitació. I com bé deia l'Enric, estem molt familiaritzats amb els medicaments perquè en prenem i fonamentalment els medicaments ens han suposat un progrés per a la humanitat com mai n'hi havia hagut segurament d'altres. O sigui, si ens imaginem en un moment concret el que va passar amb els antibiòtics i amb la penicilina a meitat del segle passat, és un canvi radical. Han aportat longevitat, la gent viu més anys, han aportat qualitat de vida, la gent viu més bé, i també han portat algunes coses, algunes ocasions, no tan favorables. Hi ha exemples de problemes de seguretat, de vegades hi ha hagut la talidomida. Avui per això parlarem de, no tant del que aporten els medicaments, que és això, longevitat, qualitat de vida, sinó que parlarem sobretot del que costa un medicament, el preu d'un medicament. I el títol aquest, l'enigma dels preus dels medicaments, és perquè la forma com es decideix el preu d'un medicament és realment complicada. Els medicaments finançats públicament. I és una forma molt particular que jo desitjo que al final de la meva presentació, al final us aneu amb alguna idea més clara de com els medicaments, el seu preu està determinat. I sobretot comencem pensant en algunes coses concretes. Tres idees bàsiques. La primera és volem saber com es fixa el preu d'un medicament, qui decideix aquest preu i amb quin criteri. Això serà el primer que intentarem explicar. Ens farem la pregunta al llarg de la meva exposició sobre si és cert que els preus dels medicaments innovadors són elevats a causa de l'alt cost de la recerca, que aquest és sempre l'argument del per què són cars els medicaments nous. I finalment, què passa quan no sabem el preu de veritat? No el sabem, el preu de veritat? Doncs no. I explicaré que els preus que darrerament s'aproven els últims 5-8 anys són preus confidencials en els medicaments innovadors. Els preus que observem són preus de llista, són preus que aprova el ministeri, però que a la pràctica no són els que es paguen. Ho explicaré amb deteniment, amb exemples, perquè és una qüestió realment sorprenent a primera vista, però que és realment el que succeeix. Comencem pel medicament més car que en aquest moment pot aplicar-se a un ciutadà espanyol, i és un medicament que l'any 2022 estava negociant una companyia farmacèutica per import 2,5 milions gairebé d'euros, per una única dosi. Any 2022. Això és del diari, verdad? És informació pública, tothom ho podia saber. Això arriba en un moment en el Consell, a la Comissió Interministerial de Preus, després explicaré què és aquesta entitat, i fa un acte de la reunió. Jo vaig agafar l'acte, i a l'acte diu: acord de proposar la no inclusió a la prestació farmacèutica d'aquest medicament tenint en compte els criteris de racionalització de la despesa pública i impacte pressupostari. És a dir, perquè aquest medicament és massa car, es decideix que aquest medicament no entra al sistema públic. Juny del 23. Ens en anem el 20 de novembre del 24, ara fa un any. Aquest medicament a 2.875.000 és aprovat. És aprovat per la Comissió Interministerial de Preus. És un medicament per una malaltia rara, que té un nen de cada 100.000, que és la leucodistròfia metacromàtica, i és una malaltia molt poc freqüent, però és un medicament de caire genètic i que és una teràpia genètica que canvia, diguem-ne, les proteïnes i la forma com funciona en el cos. Bé, el preu que he provat no és el preu efectivament pagat. En aquest moment, si s'han administrat, jo no sé quanta quantitat s'han administrat d'aquest medicament, però segur que no s'ha pagat aquest import. Per què? Perquè hi ha un descompte confidencial sobre aquest import. I aquest import, per què hi ha el descompte confidencial? Doncs perquè els laboratoris no volen que se sàpiga quins són els preus finals que es paguen a determinats països. Generalment els laboratoris ajusten el preu final en funció del nivell de renda. I per tant, a ells els interessa fer un descompte proporcional a lo que és el nivell de renda de cada país. Per exemple, hi ha un medicament, també de malalties rares, que es diu Zolgensma, que està aprovat per un import de 1.900.000, gairebé 2 milions d'euros. Ara bé, el preu pagat no són 2 milions. El preu pagat realment, i aquest se sap de veritat, és un cas excepcional fruit d'un procés judicial, és 1.340.000 euros. Per tant, el descompte és del 31%. Se sap que generalment els descomptes sobre aquests preus que veiem publicats i que poden sortir en el diari estan entre el 30% i el 50%, qual és una xifra realment molt, molt sorprenent, que no es pugui saber, però realment està sobre aquestes xifres. Per tant, ja tenim algun dels elements a considerar, que això té un impacte molt gros en el sentit que estem parlant d'unes quantitats molt altes, el pas és que les N's, el número de població al qual afecta, és molt limitat. Bé, hi ha dos àmbits diferents. Un són els medicaments finançats i l'altre són els medicaments no finançats. Avui només parlaré de medicaments finançats. Medicaments no finançats són medicaments que són o automedicació o són medicaments per qüestions menors que no estan incorporades al Sistema Nacional de Salut. Aleshores, els medicaments finançats són els que tenen un preu regulat. I el preu regulat té dos coses diferents. Si el preu regulat afecta a medicaments que estan sota patent, per tant, medicaments innovadors, o el preu regulat afecta a medicaments genèrics que ja han perdut la patent i, per tant, quan han perdut la patent, el preu és molt més baix i tenen un sistema de regulació de preus totalment diferent. Per tant, el primer missatge important sobre com es regulen els medicaments, la primera pregunta és quin tipus de medicament. Perquè segons quin tipus de medicament el preu va d'una manera o d'una altra. I veurem les dues maneres diferents com funcionen. Els medicaments finançats és preu lliure. Els aneu a comprar a la farmàcia i és fruit de l'oferta i la demanda. I per tant, perquè en aquests no cal entrar-hi. I a més és bastant complicat d'explicar i avui no toca. Qui decideix el preu dels medicaments innovadors? Anem als medicaments innovadors, que són aquells que tenen patent. Doncs qui ho decideix és la Comissió Interministerial de Preus. És una comissió que el formen diversos ministeris, el de Sanitat, el d'Economia, el d'Indústria, el d'Hisenda i després les comunitats autònomes. que són les que realment paguen, però les comunitats autònomes només hi ha una petita representació que està en la comissió perquè van rotant, van canviant els seus representants. No hi ha 17 persones, no hi ha 17 cadires de comunitats autònomes aquí, sinó que em sembla que n'hi ha 4 o 5. Aleshores, aquesta comissió interministerial de preus es reuneix una vegada al mes i agafa totes les propostes de tot el que li arriba. Què fa? El laboratori proposa un preu d'un nou medicament. La comissió avalua la proposta i aleshores una vegada avaluada la proposta diu: parleu amb el ministeri. Hi ha una negociació entre el govern i el laboratori en concret per veure si arriben a un acord més o menys. No hi ha transparència sobre aquest procés de negociació, és a dir, no sabem què és el que diu el laboratori ni què és el que diu el ministeri en funció de quin és el ventall de preus possibles, assumibles o no. I finalment, quan es porta aquest dossier a la Comissió Interministerial de Preus, llavors el que pot fer és aprovar o no aquesta proposta, que és el que hem vist abans en aquell exemple. Primer va dir que no, van fer al·legacions i després van dir que sí. Doncs llavors arriba un preu industrial màxim, que és el que en diuen preu de venda de laboratori. Aquest és el que surt publicat i es pot veure en la web del Ministeri cada mes. Pregunta primera, una vegada entenem els medicaments que n'hi ha de diferents tipus, per què els medicaments que són nous i per tant que són innovadors i tenen una patent són tan cars? Són tan cars perquè la recerca costa molts diners. Bàsicament és la primera qüestió fonamental. La recerca és un procés molt llarg, molt incert, i que aquest temps que dura, que pot trigar de 10 o 15 anys entre que es comença un assaig clínic i s'acaba amb un medicament al carrer, doncs aleshores això és molt complicat. Però hi ha una qüestió molt important que a vegades no tenim en compte i que és rau en la profunditat del problema, és que hi ha un 90% de fracassos dels assaigs clínics. És a dir, imagineu-vos que de totes el 100% d'assaigs clínics que es posen en marxa, un 90% fracassa. Vol dir que només un 10% són exitosos. En el millor dels casos, en algun tipus de malalties encara és inferior, en algunes altres malalties és superior. Però en general és aquest el número. Per tant, imagineu que tinguéssiu una empresa i el 90% de la feina que féssiu fracassés. Això seria una qüestió absolutament aberrant, no? Preocupant. Però això ho fan perquè precisament saben que si ho han encertat, la recompensa és molt alta. I aquí és la qüestió fonamental. I quina és aquesta recompensa? Doncs és tenir una patent, que vol dir tenir un monopoli durant 20 anys, on ningú podrà utilitzar-ho, només el laboratori aquest durant 20 anys en el mercat hi estarà un sol productor. Clar, això és la manera que pot recuperar el laboratori tota la inversió que ha fet, i el que ens haurem de preguntar és potser si la patent i el preu que en resulta és una protecció molt elevada o no. Pot ser que la resultant d'aquest esforç i d'aquesta patent sigui precisament una protecció d'aquest laboratori més de la que hauria de ser o menys. Després ho veurem. Llavors, quan arriba això a la Comissió Interministerial de Preus, diuen: i això amb quins criteris ho miro? Doncs aquests són els criteris que ells tenen per llei mirar a la Comissió Interministerial. La primera és molt elemental, que és mirar el valor terapèutic, mirar si funciona o no i si és una innovació. Si la cura una malaltia que no tenia tractament, si és molt millor que el que ja existia, evidentment. Mira si el benefici clínic que porta justifica el preu que es demana. Ja veiem en l'exemple primer que he posat que el benefici clínic no es corresponia al principi, després sí, amb el preu que es demanava. La comparació amb alternatives, quin preu tenen altres tractaments per la mateixa malaltia. L'impacte pressupostari, quants pacients ho necessitaran, quan costarà en total el sistema sanitari, la gravetat de la malaltia, si és una malaltia molt greu, evidentment si és una malaltia minoritària, greu i incapacitant com la primera que hem vist, que era una malaltia neurodegenerativa amb nens, que és una situació absolutament crítica, doncs és d'una gravetat de la malaltia molt gran. Però després hi ha un altre punt, que és la comparació internacional. I aquest punt és el més important de tots, perquè és el primer que es mira la Comissió Interministerial de Preus, és preguntar, i el país veí a quant ho paga això? No? És el primer que hauries de fer. I el veí a quant ho paga? Doncs això ho veurem, perquè això és un punt molt important, que alhora és el motiu de per què els preus es volen que siguin confidencials, precisament per evitar aquest últim punt de comparació internacional. Llavors el mecanisme se'n diu mecanisme de comparació, que se'n diu preus de referència internacionals. El preu de referència internacional és simplement agafar el preu d'un altre país per aquella mateixa malaltia, i és el sistema que s'aplica a la majoria de països de l'OCDE, als països occidentals. Tots els països es miren l'un a l'altre a veure quan paguen aquell medicament innovador que ha d'entrar en el seu mercat i que encara no ha entrat. Ara què passa? Que l'efecte és que augmenta el preu baix i redueix el preu alt. Per tant, té un efecte com de compressió del ventall de preus, i té un efecte que després veurem, que és aquest que deia dels descomptes confidencials, ho dic aquí baix. Les companyies farmacèutiques responen amb diferents estratègies. Evidentment no els agrada que mirin el del costat, sinó que els agradaria més que posessin el seu preu que ells demanen. Llavors què fan les companyies farmacèutiques? Fan el que en diuen la seqüència òptima de llançament. Diuen, no començaré mai per un país petit, no començaré mai per un país que tingui un preu baix potencial. Començaré per països grans, posem Alemanya, Anglaterra, Estats Units per descomptat. Començaré per aquests països i així ja tindran la referència que puguin tenir, com a mínim serà molt elevada. Això què vol dir? Que mentrestant hi ha pacients que estan malalts, que podrien tenir un medicament i que el laboratori no els està subministrant en aquests països. Això està passant en aquest moment i fa anys que està passant amb molts medicaments. El que passa és que no hi ha una transparència molt clara de quins medicaments són, de quin moment haurien d'estar al mercat i no hi estan, etc. No? Però és una cosa que realment fa pensar molt, perquè si un medicament ha de ser possible i els governs els donen una patent, jo crec que estaria bo de saber que es pogués accedir quan hi ha necessitat. L'altra estratègia és la de descomptes confidencials. Després de publicar els preus alts d'Alemanya, d'Anglaterra, d'Holanda, llavors diuen, no, aquests preus tenen un descompte però no els sap ningú. No els sap ningú però algú el paga. Per tant, indirectament hi ha les trucades entre els ministeris que només són per telèfon, i veurem després algunes altres coses que no són per telèfon també, que intenten trobar aquest descompte confidencial sobre el preu publicat. I finalment, encara que sembli paradoxal, hi ha vegades que es retira el producte del mercat. És a dir, quan la comparació de preus i el preu que vol un país no és suficient per l'expectativa del laboratori, el laboratori treu el producte del mercat. Això ha passat també aquí en diferents ocasions. Bé, el cas d'Espanya, per exemple, he agafat aquí, no es veurà bé, però us ho explico simplement. Amb quins països ens comparem? Això és un dels pocs informes que hi ha que explica en quins països ens comparem quan o obtenim informació dels medicaments innovadors i dels seus preus. Àustria, Bèlgica, Estònia, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Portugal, Eslovàquia i Eslovènia. Aquests són els països que, diguem-ne, hi ha bon tracte o hi ha un tracte de relació suficient com perquè es pugui obtenir la informació de a quan estan pagant els medicaments i utilitzen aquests preus de referència internacional. Però què passa? Que cada país el que vol és obtenir preus semblants a un conjunt de països, obtenir el mateix preu que el preu més baix del conjunt de països i obtenir preus diferencials normalment inferiors en relació al conjunt de països. Aquestes tres coses són les que voldria tothom. Però n'hi ha una que especialment he posat entre parèntesis, que diu clàusula de nació més afavorida. Aquesta potser no l'havíeu sentit mai, però això forma part dels tractats comercials en general, però això va ser utilitzat per el president Trump el mes de maig passat, que va dir que Estats Units voldria aplicar la clàusula de nació més afavorida, és a dir, el preu més baix de tots els països per aquell medicament és el que ell volia per als Estats Units. Aleshores això va posar una amenaça. Aquesta amenaça, encara que no ens n'hem recordat, es va complir fa escassament uns dies, perquè ja l'havia retrasat dos mesos anteriorment. I no ha passat massa res, o sí? Què és el que ha passat? Que és que això no està afectant els medicaments que ja estan al mercat, evidentment seria un trastorn de molta envergadura, però els nous medicaments que estan entrant en el mercat estan entrant al mateix preu a Europa i Estats Units. Això no s'havia vist mai, això ha passat els últims 15 dies. Per què això? Perquè l'amenaça és una amenaça d'un aranzel del 200%, aquells laboratoris que no ho facin. Resultat de tot això, els medicaments a Europa pujaran i als Estats Units baixaran. Això no ho veiem encara, però en els medicaments nous que estan apareixent aquestes últimes setmanes ja està passant això. Per tant, aquest és un tema que no és menor, aquest parèntesi de la nació, clàusula de nació més afavorida, és un parèntesi bastant important. I després, simplement per reafirmar que no és una cosa que un s'imagina, que és una estratègia de retard, aquí, per exemple, hi ha dues notícies. El 50% de l'oncologia aprovada per l'Agència Europea del Medicament el 2023 no ha sol·licitat preu a Espanya. Això és molt gruixut, no? Perquè representa que són medicaments que podrien ser accessibles, però en canvi, com a estratègia de preu, aquesta estratègia seqüencial de no entrar en mercats de baix preu, o aquesta altra, quan és la indústria farmacèutica la que retarda l'arribada dels nous tractaments a la sanitat pública. Bé, això són simplement dos exemples per confirmar que l'estratègia aquesta existeix i que no és invent. L'altre és els preus confidencials. Hi va haver una situació extraordinàriament il·lustrativa amb motiu de la compra de vacunes per part de la Unió Europea, vacunes de la Covid. I aquesta situació va ser que es va reunir la comissió de contractació que a dins del Parlament Europeu hi havia un grup de diputats que estaven com d'observadors de la comissió de contractació de les vacunes de la Covid. Us imagineu la situació en la que estàvem a llavors, en plena pandèmia, amb una incertesa molt gran, amb un dubte molt gran sobre si funcionarien o no les vacunes. I aleshores, quan s'acaba la reunió de la comissió de contractació, hi ha una diputada belga que va i posa un tuit al Twitter. I el Twitter diu, aquests són els preus. I diu, AstraZeneca, 1,78 euros, Johnson & Johnson, 8,50 dòlars, Sanofi, 7,56 euros, Pfizer, 12 euros, CureVac, 10 euros, Moderna, 18 euros, 18 dòlars. Per tant, el ventall anava de 1,78 euros a 18 dòlars, a 10 vegades. Això va ser una sorpresa per tothom, per què? Perquè les companyies farmacèutiques el que mai volien era que sortís això en públic. Van amonestar la senyora aquella i diu, oh, jo no ho sabia, que no es podia fer, evidentment. Jo crec que ho sabia i ho va fer expressament veient que això era un escàndol, precisament, de gran magnitud. Per què? Per què és un escàndol? Perquè aquest ventall, explicarem, hi ha diferents components d'aquesta situació. La primera és que bona part d'aquestes vacunes van ser fetes amb recerca pública. Per tant, aquest és un tema molt rellevant, que no s'ha explicat prou. L'altre és que, evidentment, l'impacte que té pagar la vacuna d'AstraZeneca, aquí simplement he fet una suposició que haguéssim aplicat als catalans la vacuna d'AstraZeneca a tots, ens hauria costat 12.460.000, vull dir, un preu molt assequible pel problema que teníem al davant, no? Era la vacuna de la Universitat d'Oxford, per tant, era una vacuna també de finançament públic, i precisament perquè era finançament públic els van obligar a subministrar-lo al preu de cost, que era aquest 1,78 euros. Cinc anys que haguéssim agafat la vacuna de Moderna de 14,8 euros, perquè he passat els 18 dòlars d'euros per fer la comparació, el cost de vacunar els catalans hauria estat de 103 milions. Abismal la diferència, i és el mateix problema de salut. Aleshores, veurem que Moderna va ser una de les companyies, a més, molt afavorides pel govern americà, precisament amb la inversió en recerca. I per acabar-ho de dubar, això ha passat molt desapercebut, tristament, que és això d'aquí sota, que és el cas que se'n diu Pfizer-Gate. El Pfizer-Gate, si ara jo fes aixecar les mans quanta gent ho sap, ens quedaríem una mica sorpresos. Algú ha sentit a parlar del Pfizer-Gate? Doncs és un cas molt greu. Un cas molt greu que implica a la presidenta de la Unió Europea, von der Leyen, on ella, en el moment en què estaven en plena negociació d'aquest quadre que esteu veient aquí, el que va fer va ser trucar i parlar amb el senyor de Pfizer. I aquesta trucada i aquesta d'allò en resulten uns SMS que el jutge va demanar que els SMS de la presidenta fossin explicats en un procés judicial que està en marxa. I aquests SMS s'han perdut. S'han perdut. És sorprenent, s'han perdut, però és així. Eh? I això ha passat fa poques setmanes. Però hi ha hagut una maniobra, jo crec, interessada, de tapar aquesta qüestió, que és una qüestió, jo crec, molt greu, perquè afecta el més alt nivell de la que és la Unió Europea, en la relació comercial amb una companyia que, d'acord, era un problema complicat el de la pandèmia, tots hem d'admetre això, però això no vol dir que un pugui tenir uns tractes de favor, perquè se sap, a més, que la presidenta és amiga de l'Albert Bourla, que és el president de Pfizer. Per tant, molt complicat tot plegat, però simplement l'he posat la notícia aquí, perquè aquesta és de fa 15 dies, i això la premsa internacional segueix, però aquí, sorprenentment, no hi ha ningú. Quan veieu Pfizergate, o poseu a internet Pfizergate, veureu de què va la cosa. Bé, llavors, finançament públic per les vacunes va ser detenut per part del govern americà, va ser per import de 19.300 milions de dòlars, és a dir, una xifra molt respectable. Això s'ha d'explicar poc, però, per exemple, Pfizer va rebre 5.900 milions, Moderna va rebre també prop de 5.900 milions, 2.000 milions Sanofi, que no va aconseguir cap vacuna, Johnson & Johnson 1998, etc. És a dir, el paper dels estats i dels governs en el finançament de la recerca no és un paper menor, és un paper determinant. Perquè aquesta informació que hi ha aquí és específicament per la Covid, però hi ha tota una recerca bàsica abans de la Covid, que era l'RNA, bàsicament els medicaments basats en RNA, que això es va fer abans i es va fer també en finançament públic. Per tant, si féssim una revisió de tot el que es finança en recerca en els Estats Units, el que observaríem és que només dues terceres parts ho fa la indústria farmacèutica i una tercera part el que ho fa és la universitat, la filantropia, el govern i després fundacions, etc. Per tant, una tercera part de la recerca mèdica, de la qual en surten els medicaments que acabem prenent, no sorgeix a la indústria farmacèutica. Llavors la pregunta és, si això no sorgeix a la indústria farmacèutica, home, potser donar una patent del 100%, potser és equivocat, podríem donar una patent del 66% i l'altre 33% de la patent, entre cometes, vol dir la compensació, donar-la a qui hagi pagat l'altra part de la recerca, no? Per tant, aquest és un tema de debat que està també molt important, però que no se sap donar-li la volta. L'altre element que explicava sobre el fracàs de la recerca, també, no és ben bé el fracàs de la recerca, és el fracàs dels recursos que s'aboquen. Per què? Doncs perquè si agafem una sèrie des del 2000 fins pràcticament al 2020, el número de medicaments pràcticament sempre ha estat equivalent, és a dir, algunes vegades, a la dreta tenim els nous medicaments, aquí. Aquí han tret 48, em sembla, ara estem sempre sobre els 50, més o menys. Però hi ha hagut moments de crisi, que va haver-hi aquest moment que van baixar, que estaven en 25, estaven a la meitat. Però en canvi la despesa ha anat creixent, és aquest eix d'aquí. I per tant, en aquest moment se situa en 80.000 milions de dòlars anuals. Aleshores, per més recursos que s'hi posen, no necessàriament es treuen més medicaments. Aquest és el resum de la situació. Per tant, és una situació complicada, perquè si tu aboques recursos de recerca, el que tu esperes és obtenir-ne alguna cosa a canvi. I el que ens diu aquest gràfic i moltes altres informacions és que no necessàriament passa això. I malgrat que sabem que no passa això, amb teràpies avançades, que són les teràpies genètiques, cel·lulars, etc., l'esforç que està havent-hi ara és explosiu. En aquest moment ens trobem un dels moments on més recursos de recerca estan anant, especialment per les teràpies avançades, les teràpies genètiques, que són aquestes d'aquí. Bé, i si tot això és així, i les patents és per protegir la recerca i perquè hi hagi més recerca i innovació, la pregunta és, bé, i els beneficis van a recerca i innovació? Són uns beneficis molt grans, comparats amb altres sectors. Hi ha pocs gràfics que ho expliquin tan bé com aquest. Aquí és un gràfic que explica quin és el marge de benefici quatre tipus d'empreses. Aquestes ratlles verticals són les recessions que hi ha hagut. Això és la del 2008, aquesta és la del 2001, el punt com. La indústria farmacèutica, que és el color vermell, aquest és el marge de benefici en el que es troba. Es trobava en el 10 als anys 55 del segle passat, aquí va punxar, després va pujar, i en aquest moment està entorn del 25-26% de marge de benefici, la indústria farmacèutica en el seu conjunt. Bueno, no, aquí són, sí, exacte, en el seu conjunt. La indústria financera, o el sector financer, que sempre és un sector molt criticat també pels seus beneficis, doncs està entorn del 12%. És la meitat, menys de la meitat. Per tant, la qüestió està en que possiblement la patent atorga una capacitat, diguem-ne, de creació de marge de benefici molt superior al que seria pensable i admissible en termes de comparació amb altres sectors de l'economia. Llavors diu, on va parar aquest benefici? Va parar a la recerca o va parar als accionistes? Doncs el govern, bueno, el Parlament americà, el Congrés americà, va fer, això és el 2021, per tant és prou recent, va mirar què havia passat entre el 2007 i el 2020 a les 14 principals empreses farmacèutiques dels Estats Units. I el resultat és que les companyies en aquest període van gastar 577.000 milions de dòlars en recompra d'accions i dividends, que vol dir compensar els accionistes, 56.000 milions de dòlars més que en recerca. Vol dir que van dedicar més diners a recerca, més diners als accionistes que no pas els diners que van haver-hi per recerca. Clar, quan van treure aquest informe, que no era un informe sospitós, no era un informe pensat, diguem-ne, per d'uns acadèmics que miraven unes coses i podia ser esbiaixat, era un informe fet pel Parlament, pel Congrés americà, per tant era molt important. Doncs el resultat va ser aquest. I a més a més el sou dels directius va augmentar un 14% anual en aquest període. Aquest gràfic explica això, aquest gràfic el que explica és com la compensació als directius, la compensació en els accionistes va passar del 10% que estava al 2000 al 20% del total de les vendes al 2018. En definitiva, tots aquests números que hi ha aquí. Bé, què passa quan s'acaba la patent? Quan s'acaba la patent, llavors entren els genèrics, arriben els genèrics i arriba la competència i el preu és més barat. Per tant, el mecanisme clau que hi ha per regular els preus dels medicaments genèrics i perquè baixi el preu de cop és que s'ha de crear una agrupació homogènia, ho ha de fer el Ministeri això, i el Ministeri posa una cistella amb tots aquells medicaments semblants que vulguin competir amb aquest principi actiu que ha perdut la patent, doncs aleshores poden donar quin és el seu preu al qual volen vendre. I el preu més baix que presenten és el preu de referència. I per tant obliguen a tots els altres que han presentat oferta, si volen vendre en aquell mercat, que en el mercat espanyol, a vendre el preu de referència, per tant el preu més baix. I la marca original què fa? La marca original era molt cara, doncs ha de baixar el preu de cop. I quan ha de baixar-lo? Aquesta és la pregunta, no? I quan és aquest quan? Doncs aquest quan ho podem veure amb un exemple, perquè cada medicament és diferent i no hi ha un percentatge exacte de baixada de preu quan es perd la patent, però el cas dels antidiabètics, va haver-hi un medicament que era el Januvia que va perdre la patent el 2022, valia 52 euros. I el preu actual és de 13. Com us imagineu, és un 74% de caiguda de preu. I la torvastatina, per exemple, va caure un 90%. I això per què és possible? Doncs perquè és el preu de cost. És el cost de fabricació més el petit marge que pugui tenir la companyia farmacèutica. Per tant, ja es veu quin és el diferencial de preu entre el que pot ser el mateix principi actiu quan és genèric o quan és en patent, i per tant es troba en una situació totalment diferent. Però ja dic, no sempre és el 74%, no sempre és el 90%, cada cas és una història particular. En el moment actual, el mercat de medicaments genèrics és el 52,9% a Catalunya del total de receptes que es fan de medicaments finançats. La mitjana europea és del 50%, per tant, tenim una, en quantitats, un nivell de prescripció genèrica bastant encertat. En valor és el 25%. Per què? Perquè el preu unitari és més baix i, per tant, el 25% de la factura farmacèutica és el que tenim. I és molt semblant al que és la mitjana europea. Aquí he posat els medicaments biosimilars. No entraré a explicar això perquè això ens portaria a tota una altra part de sessió, però imagineu que hi ha medicaments genèrics però que no són medicaments de base química sinó que són medicaments de base biològica. Per tant, que estan fets amb cèl·lules i amb proteïnes i per tant que en aquests casos quan perden la patent també es pot fer però tenen un sistema diferent de funcionar. Estem a un 57% dels envasos i 62% de l'import. Amb l'import estem molt més alts perquè són medicaments molt costosos. Però quan un medicament té el preu de cost de fabricació, però també té un cost de distribució. Els preus finals que nosaltres acabem pagant pels medicaments, o que acaba pagant el Ministeri per nosaltres o la Conselleria, al final tenen un cost que és el que va al laboratori, però també un cost de distribució que és el que va al distribuïdor majorista i que és el que va a la farmàcia. I aquí explico, i només resumint-ho molt, com va això. Doncs del preu final, el 70% va al laboratori que l'ha efectuat, que l'ha fabricat. El 7% va al majorista que distribueix. El 19%, aproximadament, va a la farmàcia, a l'oficina de farmàcia. I el 4% és l'IVA. Per tant, ja ens dona idea de que quan nosaltres veiem un preu d'un medicament, el 70% és el que va al laboratori i el 30% va entre distribució i impostos. Això, habitualment, és una xifra poc coneguda, també, eh? I per tant, jo crec que és il·lustrativa per entendre les coses. En aquest moment hi ha un projecte de llei, que segur que si preguntés aquí tampoc no ho coneixeríeu, però és important saber-ho, un projecte de llei del medicament. Ja fa uns mesos que hi és, des de l'any d'estiu, i és un projecte que té tota la pinta de que no passarà res perquè bueno, la situació política ja el sabem la que és, no? Però el que passa és que sí que és bo saber què és el que pretenia la ministra i el seu equip amb aquest projecte de llei del medicament. L'actual llei del medicament té 20 anys i per tant està totalment desfasada. Penseu la quantitat de canvis que hi ha hagut en els darrers 20 anys en el món del medicament. Està desfasada. I el que vol és fomentar la competència amb genèrics, perquè és insuficient, encara s'hauria de... i garantir el subministrament. I el que vol és canviar el sistema de preus de referència als genèrics i fer un sistema de preus seleccionats amb una forquilla de preus. En lloc de que baixi tot el preu més baix, hi hagi unes bandes de preu amb el qual diferents actors, diferents laboratoris puguin jugar amb aquestes bandes. També que hi ha medicaments essencials que són molt baixos, hi ha antibiòtics a preu molt baix, hi ha problemes de subministrament molt importants en aquest moment, des de fa anys, i volen resoldre-ho, i aleshores això el Ministeri tindria la capacitat de pujar el preu dels medicaments considerats estratègics i essencials. I després també, amb medicaments amb preu notificat, que són aquells medicaments que són especialitats farmacèutiques que no són finançades, controlar un preu màxim en aquest cas. I últim, més pes a l'avaluació econòmica i per tant fer servir l'anàlisi cost-efectivitat. Bé, per acabar ja, només vaig fer una cosa que és una curiositat que vaig fer, és saber què passa a Arenys amb la farmàcia, no? Està bé això. I llavors, bé, quan ens gastem a Arenys? Doncs a Arenys ens gastem 357 euros per cada persona que consumeix una recepta. Això és la mitjana anual. Vol dir que ens gastem Arenys, els dos Arenys, perquè és el cap això, eh? Despesa total, 6.430.000 euros. Aquesta és la despesa total en farmàcia dels dos Arenys. I després vaig posar, bueno, posem les edats. Si tens una edat entre 65 i 74, gastaràs 566, 75-84, 893 i més de 85, 1139. Bé, això ja ens dona una idea de que, està clar, la suma de tots aquests preus dels que he estat parlant, al final, quan els agreguem a nivell personal o a nivell de població, surten unes xifres molt considerables. I, per tant, el que hauríem d'aconseguir intentar és que aquests recursos que dediquem a això els aprofitem en termes del valor i de major salut i major qualitat de vida per tots nosaltres. No sempre és així i s'hauria de fer un esforç perquè això millorés i encara en traguéssim més profit d'aquests recursos que hi dediquem. I moltes gràcies.
Molt bona tarda a tothom. Passarem si hi ha alguna pregunta. Hola, bona tarda. Moltes gràcies. Està complicat, tot plegat. Però una pregunta referent als genèrics. Amb els, diguéssim, els que teníem patent, no? La qualitat és la mateixa? La qualitat del medicament?
Jo no soc farmacòleg i per tant la meva resposta és irrelevant. No, ho dic de veritat això, no ho dic de broma. Si fos farmacòleg donaria la resposta formal. La resposta de llibre és que sí, perquè si no tenen la mateixa efectivitat no poden estar en el mercat. I per tant les proves que fan bàsicament són dos tipus de proves, la farmacocinètica i la farmacodinàmia. Les dues proves que fan és com el medicament t'afecta tu i com tu canvies el teu cos amb el medicament, això diuen que sí. Per tant, aquesta és la realitat. Si no donen el mateix resultat, les han de treure urgentment i això és la seva responsabilitat.
Alguna altra consulta?
Molt bé.
Ens donarem per acabar la conferència de tota la vida.